A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A les portes de la celebració del segon congrés de dones d'empresa. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ho teniu tot a punt?
Sí, està tot més o menys ja. Falten les últimes, febosses i últimes coses.
Una participació ja prou elevada, no?
Sí, estem molt contentes. Hem fet una gran feina de difusió i crec que això ha donat resultat. Més de 150 dones que participaran i que passaran al llarg d'aquests dos dies en aquest segon congrés de dones d'empresa.
Demà divendres i passat demà dissabte, no?
Sí, dos dies. Una jornada sencera demà i dissabte fins al migdia, però tots dos dies amb plena de taules per parlar de diferents sectors, diferents temes, temàtiques, i quasi un centenar, 50 ponents que ens parlaran al llarg d'aquests dos dies.
En el fons, avui també ens portes tres dones d'empresa.
Doncs sí, és que sembla que les empresàries i les emprenedores, els projectes nous, perquè avui el que volem una mica tractar o que quedi palès a la taula és que hi ha nous sectors emergents i que estan intentant sortir endavant amb nous projectes, noves idees, i si vols, doncs
sí,
ara es passo a presentar.
Sí.
Per exemple, dins del món del màrqueting i la comunicació, que és un sector també emergent, que està doncs ara com molt, no m'agradaria dir de moda, perquè no queda com lleig, però que està emergent, està donant bons resultats i que per tant les empreses estan utilitzant molt d'aquests serveis. Tenim a Soluciona, i ella, és l'Anna Llavaries.
Hola, bon dia.
Després també tenim una empresa d'audiovisuals i de fotografia que la veritat és que li han donat la volta totalment a aquest concepte i fan una altra història que després, si de cas, ella ja t'ho explicarà. És la Sílvia Isaac, de Sinoca. I per últim, hem portat a una empresa de compra-venda de productes de segona mà, i és Cex Vilanova, i ella és la Maria Ràfols. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Comencem per la Maria. Sí, tinc la sensació que hi ha moltes empreses vinculades a la compra-venda de productes de segona mà.
Pot ser. Una cosa ho ha portat la crisi i l'altra crec que no ens hem de deixar perdre per la crisi, sinó que hem de pensar en reutilitzar. Vull dir, tot el que agafem, tot el que nosaltres ens dediquem a l'electrònica, bàsicament. Són telèfons, ordinadors, videoconsoles, tota la part electrònica i
perquè
els complements.
Anem a centrar una mica. Això vostre no és uns encants, eh?
No és un encant.
Pregunto perquè ja quan dius compra-venda, ja un es comença a imaginar que pot trobar des d'una agulla de cosir fins a vés a saber.
No.
D'acord.
És tot el que és el món de l'electrònica.
D'acord.
Val?
Quan us hi veu posar, Maria?
Això fa dos anys i mig.
Fa dos
anys
i mig.
Dos anys i mig que tenim la botiga.
Veníeu de...
No, jo venia del món de la informàtica.
Del món de la informàtica?
Del món de la informàtica.
Havies tingut botiga o havies...
No, havia treballat a Benca Catàlogo, havia estat treballant allà molts anys i hi ha un moment a la vida que te'n vas. Algú has de fer, vull dir, no m'agrada estar sentada, i llavors...
Perquè quan vas marxar sabies que t'hi
faries? No. Tot va ser un repensar-s'ho llavors i llavors va venir aquesta idea.
Un cop de cap, vaja.
Un cop de cap, sí, el que passa que... És amb una mica més de grup de gent que ho han muntat, no? I llavors, és això, és promoure l'intercanvi. Les coses que no utilitzem no les guardem en un calaix, fem-les circular. Un exemple molt senzill són les càmeres de fotografia, les compactes. Val? Aquestes càmeres no les fem servir ningú perquè tots anem amb el mòbil tirant fotografies.
Això és una evidència.
És una evidència. Però llavors què passa? Els nens, quan van de colònia, surten d'excursió al col·legi, està prohibit prendre mòbils. Ells poden prendre aquestes càmeres. Llavors què passa? Jo les compro, es puc pagar amb intercanvi, com sigui, hi ha diferents medis, llavors els nens poden venir-les a buscar, les fan servir aquella setmana o quan sigui, si volen se les queden, si no me les tornen a portar i jo els hi torno a canviar una altra vegada. I és una manera que per 20-25 euros tenen una càmera de fotos.
D'acord. per anar a les colònies, per fer els pares tranquils perquè no s'han de preocupar, i la criatura pot fer totes les fotos que li vingui de gust, i més.
I no han de prendre el mòbil.
D'acord.
I és una manera.
No és una pregunta que vulgui ser incòmoda. Quina edat tens, Maria?
59 anys.
Ho pregunto per si és fàcil fer un cop de cap a determinada edat i posar-se a plantejar un model de negoci quan un diu, bé, no és fàcil quan travesses una determinada edat posar-te en marxa a fer coses.
A veure, primer... el primer tema, tinc un fill de 13 anys, vull dir, tinc 59 anys, però sí, tinc un fill de 13 anys, val? Això és un dels motors que et mou, val? I jo, igual com jo vaig tenir el màxim, vull que el meu fill també ho pugui tenir, veient la crisi que les feines que existien, que estaven des de la banca, que deien, si entres a treballar a la banca no et tirarà ningú al carrer, que era com un funcionari, doncs bueno, hi ha molta gent de la banca que estan al carrer. I les empreses, doncs, ha passat exactament el mateix. Llavors, la decisió amb el meu marit i jo va ser, doncs, bueno, busquem alguna cosa. Vam tirar cap endavant amb això. Amb això no busquem que el nostre fill sigui l'hereu, sinó que això li pugui donar amb ell i que ell pugui fer el que a ell li agrada, però almenys tingui la seguretat.
D'acord.
I aquest és l'objectiu.
Que hi hagi un recurs, que hi hagi una possibilitat, després, si la vol utilitzar o si la vida li dona altres oportunitats, que faci el que convingui.
Li agrada molt la música amb ell, li agrada molt la part creativa, doncs, bueno, si vol tirar per aquí, que tiri per aquí. Però té l'altre que li pot d'això.
Aquest és un pensament que es vincula molt amb aquell pensament que podien tenir els nostres pares o els nostres avis.
Poder sí.
Que hi hagi quelcom que serveixi pels que vinguin, perquè s'hi puguin agafar d'alguna manera en un món tan inestable. Aquest va ser el teu principal pensament, doncs, en el fons.
Sí, per fer, dius, jo no vull que tingui contractes precaris de 3 mesos, o el que està passant amb molts estudiants, jo tinc amigues i així, que el seu fill ja va per la tercera carrera. Clar, com que no troben feina, continuen estudiant i d'això, dius, clar, dius, això arribarà un moment que dius, aquest coneixement, si no el poses en pràctica, tampoc no és saludable, crec.
O sigui que gairebé vas pensar més en la teva condició de mare que no la d'empresària.
Sí, el que passa que una cosa pot anar
lligada. Està clar, pot anar lligada, però aquí s'ha fet valer molt la situació familiar o el context familiar.
Sí, i a part que si em quedo a casa m'avorreixo. Ama de casa no ho soc, aquesta és l'altra.
Aquesta és l'altra.
No hi he sigut mai, llavors m'avorriria.
En algun moment ho vas pensar?
De quedar-me a casa, no.
Què faig ara amb tots aquests... Vaja, amb tot el que tinc davant i com ho arreglo això? O vas pensar que alguna cosa trobaries literalment?
Sí, això ho tenia claríssim. Sí. Tenia claríssim.
Després ens hi posarem en les bambalines del negoci, en un sector que em sembla que també té molta competència, o hi ha moltes formes de fer, i sobretot que logísticament suposo que deu ser un trencaclosques important, allò.
No, tinc un bon equip.
Tens un bon equip? Quantes persones
són? 6 persones treballant a la botiga. Obrim de les 9, 9:45 del matí, fins a 8:45 de la nit, ara a l'hivern. No tanquem els migdies. Venem per internet, també. Estem fent comandes, que llavors al migdia és quan fem totes les comandes i així.
O sigui que el negoci s'ha fet gran, no?
Sí, bueno, a veure, pertanyem a una cadena. No som sols, estem dins una cadena.
Ho dic perquè 6 persones, vaja...
Sí, 6 persones. I llavors, clar, haig de tenir dos o tres persones de les que tinc allà estan molt ben formades amb tots els productes. Llavors, ells són els que proven el producte i amb un mòbil, doncs, en 20 minuts ja hem de dir funciona o no funciona.
D'acord.
I una videoconsola exactament igual, que no estiguin piratejades, que tot això no ho volem, no? Doncs, bueno, tot això és l'agilitat.
És a dir, que s'ha d'anar per feina,
S'ha d'anar per feina.
S'ha d'anar per feina. Anna, bon dia de nou.
Bon dia.
Solutiona.
Sí.
Una empresa de...
Màrqueting.
De màrqueting.
Sí, sobretot màrqueting estratègic.
Definició de màrqueting estratègic.
Bàsicament és agafar un negoci i fer-li una estratègia perquè funcioni millor amb totes les seves eines.
D'acord. L'Anna ve de...
Doncs vinc de... Abans de treballar per la meva compte, treballava al Grup Planeta, directora de màrqueting d'una de les empreses de Grup Planeta, del Centre Informatiu de la Construcció. I bé.
Quantes vegades ens passa això que el Grup Planeta, bum, i nosaltres ens ve dir, caram, doncs per què he marxat del Grup Planeta, aquesta dona? Què és això de dir, penses, dius, home, no estaves bé allà, o suposo que quan un es troba en reunions d'amics i d'allò, estic al Grup Planeta, i tothom diu, caram, i en canvi quan dius, no, és que vaig marxar del Grup Planeta per emprendre un projecte en solitari, més d'un diu pensar, ui, vas deixar allò una casa gran per emprendre un projecte en solitari, per què?
Bueno, de fet ens va comprar, mentre estàvem al grup, ens va comprar una empresa, bueno, es van comprar dues vegades, la primera vegada ens van tornar a comprar, ens van vendre, ens van tornar a comprar, i la següent vegada ens va comprar una empresa de Madrid, que es dedicava sobretot a publicacions.
D'acord, és a dir, se va comprar la divisió aquesta de Planeta, la va comprar una empresa de Madrid?
No, nosaltres érem de Planeta, Planeta ens va vendre a una altra empresa.
Oh, és que era... dit d'aquesta manera, sí, queda contundent, eh? Planeta, no, no, Planeta així. Ens va vendre, era així,
ens va vendre, ens va vendre.
Planeta,
sí,
ens va vendre.
Sí, sí, sí. I trobes caps diferents de cop, de,
ja,
bueno, tot una
logística. En terra de ningú.
Sí, jo, el meu lloc de feina estava a Barcelona, però de sobte cada setmana tenia que anar a Madrid per feina, sí.
D'acord.
O sí. I després ens van tornar a comprar. No van arribar després d'un any o alguna cosa així, Planeta es va tornar a comprar. Però encara hi ha així...
Vas tornar a recuperar els jefes anteriors o
sí,
no?
Sí, sí, tots estàvem allà. I després...
Això va ser com un exili forçós,
sí,
i després...
Sí, més o menys.
Més o menys.
I després ens va tornar a comprar una empresa de Madrid,
Tecnipublicaciones,
llavors el meu lloc de feina me l'oferien a Madrid.
A Madrid.
Però jo estava embarassada en aquell moment del meu primer fill, i bueno, vaig arribar a un acord econòmic, no era moment ni molt menys per marxar cap allà.
Ah, una decisió també que apela a la família, que apela
totalment.
a la condició de mare.
Sí, totalment.
D'acord,
sí,
suposo,
sí,
que gens penedida de prendre aquella decisió.
En absolut.
I va ser a partir d'aquí quan vas començar a plantejar...
Sí.
Això ho podem definir com què? Una emprenedoria?
Sí.
Sí,
sí, sí, de fet sí. Sí. I, bueno, fent, a més sí que és el bagatge que em va donar Planeta també va ser molt important, perquè a més portava moltes divisions diferents a nivell bueno, d'un servei de 5 persones d'atenció telefònica diària, que teníem unes 1.000 trucades al dia per al sector de la construcció, fèiem fires, fèiem events, teníem el departament de redacció i editorial, mm-hmm, perquè fèiem revistes mensuals i trimestrals.
Hi ha un secret per gestionar 1.000 trucades al dia? I que el client quedi content?
Mira, teníem un programa informàtic boníssim. Aquesta era la clau. Teníem un programa, la gent de fet ens trucava, pensaven que érem de la Generalitat, per exemple, perquè era un servei que la gent trucava i deia, pues, quiero faroles, igual trucaven de Salamanca, per dir-te alguna cosa, quiero faroles en Valladolid. I nosaltres teníem una base de dades de quasi 300.000 registres vinculades amb productes. Era una brutalitat.
Doncs faroles en Valladolid, aquí té.
Sí, exacte, llavors els hi dèiem igual tres opcions, alguna cosa així, però teníem una base de dades molt bones. Curiosament, el segon grup que ens va comprar, aquesta base de dades no la va fer servir, que era el potencial més important de l'empresa. Es va quedar només amb la part editorial.
I no ho va fer servir, perquè no?
No ho va fer servir, és curiós, perquè aquella base de dades veritablement era un negoci.
D'acord.
A nivell d'actualment.
Un mal ús del màrqueting estratègic?
Claro.
No utilitzar...
Molt mal ús, perquè aquella base de dades en aquell moment no es tenia enlloc.
D'acord, de moment establim aquesta línia de contacte entre la Maria i l'Anna, perquè... Cal espavilar, la feina arriba, sí, i cal espavilar. Tant, sí, quan estaves a Planeta com la Maria ara, estan en un lloc en què en 20 minuts has de dir si això es pot vendre, si no es pot, sí, vendre. Quan vas posar en marxa l'empresa?
Doncs fa ara ja doncs 10 anys aproximadament. Sí que vaig tenir un impàs, que em vaig dedicar a un altre negoci familiar, i fa no gaire he tornat a reprendre. Tot el tema aquest. O sigui que, bueno, sí, fa anys ja, perquè els meus fills tenen 10 i 11.
Com has passat la crisi?
La crisi, bueno, pues un dels motius perquè em vaig dedicar a un negoci familiar és perquè sí, perquè quan va venir la crisi, veritablement jo cobrava fixes per clients, que llavors es tenien tarifes importants i es tenia... I no, sí que se'm van caure clients, sí. No va ser una bona crisi perquè, per error, molta gent sí que, en comptes d'afrontar una crisi amb reforçant tot el que és l'estratègia per vendre, doncs, bueno, fan coses per prescindir de perquè igual no ho troben útil, o, quan és tot justament al contrari.
Sí? En algun moment vas pensar, té una certa lògica que quan la crisi és tan forta... doncs es comenci a deixar llast per aquelles coses que les empreses...
No té lògica. El que sí que és cert que també n'hi havia preus desmesurats en moltes coses.
D'acord.
Perquè igual un anunci en una revista, doncs...
Valia un disbarat.
Era un disbarat. I n'hi ha coses que sí que és cert que tampoc no estan justificades. I n'hi ha coses com anar a una fira, per exemple, jo ho trobo absolutament... injustificat, una fira, no sé, clients meus, igual que s'anaven a Construmat.
Sí, és a dir, la presència en una fira.
Sí, doncs igual les deixaven de 300.000 euros. Per exemple, jo sóc partidària d'agafar 50 clients teus potencials i te'ls emportes a Santo Domingo, per dir alguna cosa. I fidelitzes i crees un vincle emocional i amb aquesta persona, que això és ja de per vida. Més que deixar-te, perquè bueno, al final moltes empreses deixen un munt de diners i després no es gestionen ni les dades que han recollit d'un stand. Amb la qual cosa, no vull perquè està la competència, no. Pues fes alguna cosa diferent a la competència.
És a dir, inversions que al final resulten...
inútils.
Poc rendibles.
Exactament, exactament. Poc rendibles per als esforços, no només econòmics, sinó a més de temps, perquè moltes empreses, ara construït perquè ha baixat moltíssim, perquè, bueno, en fi, però per dir-te un exemple, sí, doncs sí. Moltes empreses es paralitzaven quan hi havia la fira del sector i deixaven de fer la producció, deixaven els comercials tots allà,
tothom allà.
Clar, sí. Una sèrie d'esforços i tal, i veritablement... jo crec que igual un 25-30% aprofitava veritablement els contactes que sortien d'una...
O potser en la seva època allò servia i ara no serveix.
Ara no, sí, clar,
ara no serveix, eh?
Jo...
O no serveix ni de lluny com servia abans.
Jo primer trobo que els costos són molt elevats, no trobo que valgui tant estar en una fira, perquè al final són llocs que ja estan amortitzats i tal, tens que treure la rendibilitat, però és millor tenir públic o tenir moltes empreses en comptes de preu, i moltes vegades el que miren és preu, en comptes de... i això és una roda, perquè contra més gent expositora tinguis, menys públic va, menys interès té, amb la qual cosa no té cap sentit. Fes un tema assequible i aniran tots. I llavors la gent tornarà a tenir un interès per anar a les fires fent coses diferents.
Això
també.
Suposo que també val com a empresa, no? Totalment. Millor tenir molts clients a un preu raonable.
Exactament.
Que no cercar sí. Pocs clients apretant de...
Totalment.
Totalment.
Jo estic d'acord amb això, sí.
Sílvia Isaac, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Sílvia és de Sinoca.
Correcte.
Què és Sinoca?
Sinoca és un estudi d'audiovisuals i fotografia i que va des de la producció de vídeo, gravació, producció d'espots publicitaris, fotografia d'events, però el fort pilar, el que és destacable és amb el videomapping, que és tant espectacles tant de cara a façanes, com també en interiors, en instal·lacions i per una diversitat d'events.
D'acord, aquí ens agafem el que deia la Marisol, eh? El mapping està de moda.
Sí,
això sí que ho podem dir d'aquesta manera. La Sílvia ve d'on? Què havies fet abans? O és aquesta la primera experiència empresarial veritablement així ferma?
Bueno, jo havia estudiat Belles Arts i mentre estudiava ja començava a fer projeccions en directe en sales musicals per concerts, no? Sempre m'agradava molt el tema de la imatge combinat amb la música. I va ser arrel d'aquí quan, a part, vaig especialitzar en l'itinerari de fotografia i vídeo.
A casa els amics deien, perdoni ara la frase feta, nena, no farà res fent Belles Arts.
Sí, correcte. Sí,
d'acord. O sigui que això no falla, eh?
Això no falla.
Però s'ha de fer allò que ve de gust fer, no?
Sí, i tant.
Allò que il·lusiona.
Sí,
sí. S'ha de fer allò que s'il·lusiona.
Totalment.
S'ha de fer allò que s'il·lusiona.
Totalment d'acord.
D'acord.
Sí, bé, si t'agrada, te n'en sortiràs.
Això és així, eh?
Sí.
O com a mínim ho defenses d'aquesta manera, bé, ja està demostrant la Sílvia que està funcionant. Suposo que el camí no és fàcil perquè és un món ple de competència aquest.
Ara més, abans no tant. Quan jo vaig començar fa 5 anys amb el tema del mapping...
Hi havia tanta gent que en fes, no?
No. Però ara també l'avantatge és que la gent ja ho coneix més i llavors també està més demandat.
D'acord. I és més fàcil, suposo, poder explicar les coses... perquè exacte. Ja tenim una certa visió del que és el mapping. No?
Exacte.
O sigui, fa 5 anys va començar ja directament l'empresa oferint solucions de mapping, entre altres coses.
Jo havia treballat abans, durant 2 anys i mig, en un estudi de fotografia. I llavors, va venir la crisi, llavors jo em replantejava coses, a part que tenia moltes inquietuds, no?, de voler
fer coses.
Exacte. I és quan em vaig plantar i vaig muntar-ho. I el primer any costa, però ja amb el segon, tercer any ja la cosa va canviar molt.
D'acord.
I ara molt contenta.
Tens gent treballant amb tu?
Depèn del projecte. Habitualment sí que som 2, però si el projecte ho requereix sempre tinc col·laboradors fixes. Ja saps en qui pots comptar, ja són col·laboradors habituals.
D'acord. Les empreses s'interessen per, i ara veure si hi ha una forma fàcil de poder contextualitzar això, tenim tan interioritzat el que és el món de la imatge que suposo que moltes persones potser no veuen la necessitat de contractar un professional, sinó que pensen, bé, a casa, o jo tinc un conegut, o tinc no sé què, que em fa això, que em fa allò altre. Això és moneda corrent, ara?
Sí, sobretot això també es veu molt, perquè, bueno, a banda faig reportatges de casaments, i a vegades jo que et demano pressupost i al final es tira enrere, no, perquè el meu cosí té una càmera. Sí, això passa molt.
Això passa molt.
El nivell de fora de lo professional, és a dir, quan són events, llavors les empreses organitzadores que sí que volen que, el fotògraf, que... però quan és més a nivell del públic general passa molt això. Després el resultat ja s'ho troben, perquè, clar, però bueno.
Però és clar, entre pagar el que sigui i no pagar res,
clar.
Suposo que aleshores ja tothom assumeix el ser risc, no?
Sí.
Què és el més complex hores d'ara? De la trajectòria que portes amb l'empresa pròpia, què ha estat el més difícil?
El més difícil, potser donar a conèixer el teu producte, no? I que arribi més gent. Potser sí, perquè clar, quan comences ningú et coneix, no? I llavors has d'anar a trucar moltes portes. Llavors és, bueno, l'evolució. Ja, després ja tens un catàleg, bueno, molt més extens, llavors, bueno, pots demostrar molt més l'experiència i premis internacionals, bueno, tot va creixent.
Mm-hmm. En té?
Sí.
És que dit això de premis internacionals, allò com a subordinada, com a tal...
Sí, mira, ara fa un any vaig guanyar el segon premi al Festival de la Llum a Berlín amb un mapping sobre la porta de Brandenburg.
Caram. I com vas arribar a fer un mapping a la porta de Brandenburg?
Bueno, havia estat en contacte amb els de l'organització, llavors pues, van obrir convocatòria per poder presentar i de tota la gent van seleccionar 6 finalistes de diferents
llocs d'Europa, suposo.
Sí, cadascú érem d'un país diferent. Jo era l'única representant nacional.
Sí.
I mira, vaig guanyar el segon premi.
D'acord. I la porta de Brandenburg em sembla que no és massa fàcil per fer un mapping perquè tampoc hi ha tanta superfície.
No, exacte, hi ha les columnes.
Hi ha gairebé més buit que ple a la porta de Brandenburg.
Sí, sí.
Què vas plantejar?
Ja, bueno, jo vaig plantejar...
Que més o menys tots la tenim al cap, o sigui que més o menys ens podem fer una certa idea.
Bueno, em vaig basar en la pel·lícula de Walter Ruttmann, que és del 1926, que es deia Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat.
Sí, un dels clàssics de l'expressionisme alemany.
Sí, correcte. I llavors, bueno, vaig voler-hi donar la volta amb aquest homenatge, però basant-ho en un dia, tot un dia, amb l'art i la cultura de Berlín. I, bueno, és des que es desperta, surt del baúl un tresor, no? Que és això, és la cultura, diguéssim, la vida cultural de Berlín, i van passant.
Tot això desenvolupat en quants minuts?
3 minuts.
En 3 minuts?
Sí.
I això sí, suposo que també és un repte creatiu, eh?
Sí, clar, el guió, pensar, bueno, tot plegat, la idea, les imatges...
A fora es fan les coses d'una altra manera?
Sí.
Un sí molt segur, eh? Per què?
Perquè a part que també es paga més, ho valoren molt més, es va amb temps, aquí va estar en pressupostos de 3 setmanes, dius, bueno, hem de ser realistes, no, també, i no, potser són més realistes, més, bueno, estan més, entenen més el que és, no?
Treballaries més a fora que aquí?
Home, si es pogués, sí.
Si es pogués, sí?
Sí. Per tot plegar les condicions.
Ho dic per si aquella experiència de Berlín d'alguna manera va obrir alguna porta de cara al futur. I...
Sí, de fet, arrel d'això he treballat en una empresa alemana, però fent events aquí a Barcelona, a la Fira Gran Via, per empreses alemanes que venen, fan el congrés.
D'acord, i aleshores et dediques a la imatge, per dir-ho així?
Sí, muntant els mappings i tot per als seus events.
Mm-hmm. Sí, que hi ha possibilitat de feina fora...
Uh-huh.
I que valdria la pena aprofitar si es dona la circumstància.
Exacte.
Quin missatge? I segurament més d'un dels joves té això sobre la taula, no? La possibilitat de viure fora i de treballar fora.
Doncs sí. És una oportunitat. El tema, el que passa que quan tens, ets mare o pare,
sí,
aquí ja tens un lligam que és difícil fer un canvi, no?
Està clar. Teniu la sensació que fora es treballa d'una altra manera?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, i tant. Jo crec que inclús aquí a Catalunya són els que som els meus europeus, però encara segurament ens faria falta aprendre molt.
Ho dic per allò, de la pròpia experiència professional, sí. Que tinguis, dius, doncs, mira, no va mal encaminada, a fora hi ha una, no sé si diu, una responsabilitat a l'hora de fer les coses, una seriositat a l'hora de fer les coses.
Jo tinc aquesta sensació, la veritat és que no he treballat a l'estranger.
No, però dic, per si hi ha una percepció general que això és així, eh?
Sí. Jo estic d'acord que sí que... A veure, el meu marit és mig alemany, he treballat sempre amb empreses alemanes i tota la història, no? Llavors ell també ho diu, els alemanys són molt organitzats, el que diem que són caps quadrats, és veritat, vull dir, ho tenen, però al mateix temps tenen que, si ells han d'anar d'aquí a allà i se'ls hi posa un entrebanc al mig, són incapaços de donar la volta, d'improvisar.
D'acord.
I en canvi nosaltres sabem improvisar. Mm-hmm. El que ens falta el rigor, el que dèiem abans, la puntualitat d'arribar als puestos. Mm. Que donguin temps, realment ser realistes, per poder fer un pressupost, per poder planificar una feina.
O sigui que solucions davant les dificultats, sí. Les tenim més interioritzades aquí. Eh?
Jo diria que sí.
Diria
que sí. El que ens falta, el rigor que tenen ells, que no el tenim. Aquí...
Maria, amb el teu marit li deuries dir, això de Volkswagen, com surt això? Això com ho som fet, això? Enmig de tant rigor, què ha passat aquí?
No,
algú se li ha escapat, el
és
rigor.
És així, i hem demostrat que igual com aquí amaguem coses, doncs ells exactament
la
igual.
La condició humana és exactament igual.
És exactament
no?
La mateixa. Això.
Ens havíem quedat en una empresa de venda de segona mà. Uh-huh. D'acord, és clar. Si jo preguntés, i quants objectes teniu? Què moveu?
Amb articles, jo tinc avui actualment 7.900 articles, entre pel·lícules de DVD, videojocs, més tot el que és electrònica. Per exemple, amb mòbils Android, tinc ara uns 89 mòbils. iPhones també en tinc,
sí.
Ordinadors, de tot. Bé, la campanya Nadal, ens hem d'omplir.
D'acord, us heu
d'omplir. Que és el moment que hem d'estar plens.
7.900 objectes.
Sí.
Hi ha moltes persones que venen a oferir allò per... Sí?
Diàriament, és un constant. Nosaltres al matí ens entren els avis de Vilanova, avis i àvies, ens entren, moltes vegades amb la persona que els cuida i així, entren, se'n van al final de tot, o sigui, formem part del seu passeig.
Un termòmetre sociològic és això,
Sí, sí, i llavors entren, trien les seves pel·lícules, ells poden comprar les pel·lícules del Gary Grant i tota aquesta gent per 50 cèntims, 10 cèntims, 20 cèntims. Llavors venen, s'agafen les pel·lícules i se les emporten. I llavors van fent l'intercanvi, no els hi costa res. Van canviant, ens deixen la que han vist i se n'emporten una altra.
D'acord.
I clar, nosaltres a nivell de botiga també queda bé perquè sempre hi tenim gent que està donant la volta per dins.
És a dir, oferiu aquest servei?
Sí, no és lloguer.
No és lloguer.
És intercanvi. Igual com si una persona diu, jo vull comprar-me un iPhone 7, per dir alguna cosa. I clar, un iPhone 7 està a 700 i pico d'euros, és caríssim. Però diu, tinc una càmera compacta a casa, tinc un munt de videojocs del nen que no els fem servir...
Aquí tens
coses
tot això.
D'aquestes m'ho van portant tot. I llavors, la valoració que nosaltres fem amb intercanvi o amb efectiu sempre és més alt d'intercanvi, perquè és el que nosaltres volem. Llavors, aquell iPhone 7, hi ha hagut gent que els hi ha sortit que no han de pagar res. A mi em porten estoc i ells em porten un iPhone 7. O han de pagar, doncs, molt
sí,
poc.
Sí, molt
depèn,
poc.
Depèn les condicions.
D'acord.
I clar, això és una de les parts que... Nosaltres sempre ho diem, els nostres clients són els nostres proveïdors. I tindrem més estoc com més bons clients tinguem.
La gent cuida les coses?
Déu-n'hi-do. I a més ara, al principi, quan vam obrir, la gent ens portaven el mòbil.
Dic perquè quan parlaves dels mòbils,
sí.
Esclar, diguem-ne, tenim una certa imatge del mòbil atrotinat després de fer molta feina,
sí.
No? Aleshores, esclar, no t'imagines entregant un mòbil que dius, mira, aquí tinc això, a veure què em pots fer.
No, doncs al principi ens els portaven i ningú guardava les caixes a casa, ni res.
Ja.
Ara saben que amb la caixa el valorem més, doncs ara ja el cap d'aquest temps doncs ja ens els estan portant.
Consell a qui escolti, que no llenci la caixa.
Que no llencin les caixes ni cap dels accessoris que tinguin.
D'acord, dèiem que això era un baròmetre sociològic també. Arriben persones a la botiga manifestament necessitades?
Sí que en venen. La gent jove, venen els divendres al vespre que et porten
tens,
el videojoc...
Ho tens apamat,
els veus, sí, venen i te'l porten i el que els hi donaràs volen efectiu. Han d'ésser sempre majors.
De 18 anys.
Se'ls emporten i suposo que és la quarga del divendres o el dissabte. I el dilluns, dimarts, tornen a intentar venir a recuperar el vídeo. Això és autèntic.
Maria,
és
autèntic. Això no t'ho trobaves, eh?
No, que va. Per això que em diverteixo moltíssim. Jo,
home, tu deus tenir la sensació, no ja només de ser mare, sinó de ser mare de molts, perquè deus trobar en una situació així, eh?
Molt divertit.
Anna, les empreses tenen ben clara en aquest món del segle XXI en què Twitter, Facebook, xarxes socials, possibilitats immenses de donar-se a conèixer, on invertir en cada cosa i quina estratègia utilitzar en cada cosa?
Jo no sóc especialista en xarxes socials, sí que per temes aquí així col·laboro, sí que sé, però col·laboro amb altres persones. El tema de les xarxes socials és superimportant, és el que dèiem, és una altra branca ara de promoció que veritablement ha tret lloc al paper, anem a dir, bàsicament, encara que està molt bé el paper i ha de seguir existint i tal, però bueno, el que dèiem, amb uns preus més moderats i més d'acord amb l'altre grup de promoció.
A partir del que ens deies, què ha anat a menys i què ha anat a més, doncs, a l'hora de plantejar estratègies de màrqueting?
A nivell de promoció, a veure, el problema està, el que ha anat a menys és el paper, això està claríssim.
D'acord.
Però que, bueno, que jo igualment, totes les estratègies aquestes de promoció, no és exactament el que jo faig. Jo el que faig és agafar una empresa i veure a nivell estratègic intern, després d'un anàlisi intern, veure de quina forma pot créixer més. Les seves debilitats, les seves fortaleses, la competència, l'entorn, les tendències, si es pot optimitzar d'una forma algun producte, quin és el més rendible, focalitzar-nos en campanyes de promoció... I bàsicament és això. A partir d'aquí, quan ja està l'estratègia feta, llavors venen tota la sèrie de promocions. Vale?
Dit així, és clar, tot això deu acabar amb la necessitat de l'empresa d'invertir, o no necessàriament és una qüestió de diners, sinó de resituar els
sí.
pressupostos per col·locar-los
sí,
sí. on estratègicament puguin ser més rendibles.
Sí, per exemple, sí. És una, moltes vegades una distribució simplement de temps i recursos propis. Jo el que intento, sobretot, és tampoc... Perquè, clar, és molt fàcil arribar a una empresa...
Per això t'ho deia, clar, és molt fàcil dir, mira, aquí
sí,
tens això.
Clar, mira, ara et gastes això,
ara et gastes això, sí, i funcionarà.
No. Jo la meva forma de treballar és potser justament la contrària. És darrere d'una inquietud, perquè cada empresa té una problemàtica, darrere d'un problema d'una empresa, pues, et diuen, pues, mira, a mi em passa això, crec que tinc que créixer més, tinc una línia de facturació recta, però em faria falta més volum. A partir d'aquí resituem tot el que és l'empresa. O sigui, el màrqueting, aquest estratègic, està basat des de la direcció d'empresa i des de projectes a 3-5 anys vista. Faig un sistema normalment de quotes que són, bueno, abans es cobrava molt més, ara són quotes més adequades, i una miqueta en funció de cada client. Però igual tinc...
Ens ho poses d'una manera que em venen ara dues preguntes. Una, les empreses estan disposades a esperar 3 anys o 4, allò de dir...
No, quan és en l'anàlisi, el que sí que està clar, i aquí n'hi ha un gran desconeixement del màrqueting, és que tu per fer un projecte t'has de plantejar llargues mires.
Això és el que em refereixo, eh? Sí. Si l'empresa està disposada a dir
no,
aquí ve una persona sí. i això és un camí que serà llarg, que anirà bé, però és una inversió a llarg termini.
Ells no són conscients i jo normalment no els dic als clients.
Ah.
Vale? El que sí que intento és resituar l'empresa.
D'acord.
I després, quan ja tenim una
anàlisi... Suposo que els dius que això no serà d'avui per demà.
No és d'avui per demà, però sí que n'hi ha mides que es poden fer de forma molt immediata.
D'acord.
Però veritablement un bon projecte, un projecte de màrqueting com cal, s'ha de fer a 3 o 5 anys vista.
D'acord. I què passa si arribes a una empresa i al final, després de l'anàlisi, l'Anna diu, aquí hi ha un problema de direcció o hi ha un problema de... Vaja, hi ha un problema d'aquells que pica directament els responsables de l'empresa. I aleshores què passa aquí?
Doncs,
si és que passa, que no sé si pot passar.
Doncs ho has de dir, que n'hi ha coses que les han de reconduir, perquè moltes vegades n'hi ha gent que és molt tècnica que igual no sap de gestió d'empresa. Amb la qual cosa, bueno, si entenc que em contracten és perquè volen que es posi solució o s'encamini, o al final és voler augmentar la facturació.
Ho dic per si a vegades pot passar aquella paradoxa. Sí, esclar. Jo li encarrego busquer un informe, però no li encarrego perquè m'ho llenci tot al damunt i que això resulti aquí ara qüestionat després d'haver encarregat un informe.
Sí, no.
Això pot passar.
Pot passar. N'hi ha mals hàbits moltes vegades, n'hi ha gent que no es planteja coses, o n'hi ha gent que igual vol estar amb un proveïdor i és un proveïdor, igual tenen un programa informàtic complex.
Què pot ser un mal hàbit en una empresa? Que tu creguis que dificulta, precisament, o que pot dificultar que una empresa evolucioni i vagi millor.
Doncs no voler canviar recursos, per exemple, de l'empresa. Igual n'hi ha gent que té un munt de gent administrativa i en canvi li falten comercials. Escolta, no, és que si volem créixer anem a optimitzar tot això amb un programa informàtic que veritablement et solventarà totes aquestes persones i fem, apostem per una part comercial perquè puguem créixer amb les vendes, o fem una aposta a nivell de campanya, una campanya que encara que sigui no gastar-te molts calés, però fer campanyes petites, redistribuir tota la teva cartera de productes. A mi el que m'agrada molt és veure, bueno, quins productes tenim, quin és el més rendible. A partir d'aquí, enfoquem-nos en això. Ah, no, però és que a mi m'agrada molt aquest... Ja, però bueno, escolta, què volem? Que amb el que tenim anem a fer que això funcioni, i que funcioni millor. A partir d'aquí, després ja quan... Si a aquest producte li tens molt de carinyo i tal, ja ens dedicarem. Però ara anem a fer que l'empresa creixi a nivell de facturació. Vull dir que et pots trobar en coses sentimentals, bàsicament.
Sentimentals.
Sí.
Inèrcia, suposo, sí. També metodologies molt encarcarades, sí. En un... Sí. O sigui que bàsicament part del secret està en la capacitat d'adaptació de l'empresa,
sí.
als nous temps o als temps en què, sí. En què vivim, que és més o menys el que també, en matisos,
sí.
tant la Sílvia com la Maria s'han trobat, no? En la necessitat d'adaptar a l'entorn en què es viu i la capacitat de, sí. Vaja, de no encarcarar-se massa, sinó d'assumir les novetats i els canvis.
Sí.
Quants anys tens, Sílvia?
30.
30. Les persones de la teva generació, o les que estudiaven amb tu, quin camí han fet? En tens algun coneixement?
Bueno,
ho dic per si a vegades això de dir, bé, jo tinc 30 anys, a mi m'ha anat així, però si això és bastant extrapolable o si a vegades... tu mateixa penses, jo sóc un cas una mica singular també, dins del meu entorn proper.
En l'entorn de Belles Arts, sí, de fet, molts em comenten, ostres, ets l'única que està treballant d'allò que realment va estudiar.
Per què? Per què serà?
Suposo que hi vaig anar molt darrere, com que m'agradava tant, no? Doncs sempre he anat lluitant per aconseguir jo, bueno, allò que m'agradava, m'he mogut molt. Sobretot això, m'he mogut molt i, bueno, suposo que al final per això acabes trobant.
Si es lluita, es troba?
Jo crec que sí.
Maria,
jo
crec que sempre si es lluita, es troba?
Poder. I tant.
Si es lluita, es troba?
I tant.
Quin i tant més segur?
Sí, home, és que és bueno, per mi és obvi, eh?
Sí, sí? Mi també.
Sí. Jo trobo que sí. Sí. Sí.
Ho que dic perquè, tal com està el mercat laboral, dona aquella sensació que ja. Qui us escolti pensarà, bé, escolta'm, jo també estic lluitant cada dia, estic intentant enviar no sé què i no me'n surto.
El camí no és fàcil, el camí no és fàcil, suposo que estem totes tres d'acord, el camí no és fàcil. Ara, si vols, els entrebancs se superen, vull dir, vas tirant endavant, aniràs més ràpid o aniràs més lent, però pots anar fent camí, clar que sí.
Volés poder, sí?
Sí, volés sí. Poder.
Jo crec que sí, també, sí.
Sí. Sí. En algun moment vas pensar que no funcionaria això?
Bueno, potser quan comences amb molta il·lusió, però al cap, quan passa una mica de temps i dius, bueno, això ha de créixer més, no? Llavors potser tens dubtes, però bueno, és això, tenir paciència, perseverància, no? I estar allà.
Posem-nos a l'altre costat.
Tot arriba.
Anna, perquè una empresa funcioni, què es pot plantejar? Un any de marge? Dos anys de marge?
Depèn, perquè cada cas és clar, si arribes a un lloc que la tesoreria és molt problemàtica, és molt complexa. Una empresa normalment quan té la inquietud de voler contractar màrqueting per créixer, bueno, jo trobo que sempre, això ja és un gran què.
D'acord, ja hi ha una motivació inicial,
exacte,
vols dir.
Exacte. I, bueno, en fi, ja és un gran què. Clar, si després tenen un problema de tesoreria darrere, ja és molt complexa.
D'acord. És més fàcil en una empresa petita que en una gran?
Fer el màrqueting?
Reconduir, sí, o fer el màrqueting? Sí.
Fer el màrqueting, amb una empresa gran tenen l'hàbit, és l'hàbit, és més habitual, però els hi fa falta el 90% de les empreses, els hi faria falta un suport per portar endavant tota aquesta gestió que moltes vegades és la part, doncs, això visible d'imatge, d'estratègia, de producte, de diferenciar-te de la competència, de donar-li un valor afegit al teu producte, de fidelitzar els clients, de treure els que ja no són clients i tornar-los a recuperar. Tot això li cal a una empresa petitona, una botiga petita, i li cal una empresa gran.
D'acord, per si, si et ve algú i et diu, escolta'm, posa-t'hi com vulguis, però la feina és nostra per cobrar el que sigui. Com ho fem?
El tema de cobros,
per exemple.
Bueno, això és complex. Clar, n'hi ha empreses que s'hi dediquen al tema aquest, però veritablement no és un tema que normalment he tocat jo. Normalment no és una cosa que a mi em donen per gestionar el tema d'impagaments i tal. No? Afortunadament, eh?
T'ho pregunto perquè aleshores, sí, però mentre tinguem aquest gec, per dir-ho així, podem plantejar-nos coses, però hi ha quelcom que no...
Sí,
que
no... sí no entraria dintre de la part meva operativa, anem a dir.
D'acord.
No? Sí.
Cobres a temps dels clients? Es porta bé la gent?
Aviam, quan són empreses sí que paguen bé, però si són ajuntaments, segons quin ajuntament...
Ai, por Dios.
Depèn de si...
Ja hem arribat i hem tocat un moll de l'os. Què, un mes, dos mesos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit...
Lo habitual és un, però n'hi ha que potser tarden sis mesos. O...
D'aquells que truques i dius, què?
Sí. Sí,
ai,
sí, no, és que fins que no rebem...
D'acord, m'hauries de tornar a fer la factura perquè ara resulta que no sé
sí,
què.
I...
Pot passar.
Sí, sí, hi ha ajuntaments que estan més malament, llavors, bueno, no són gaires, per sort. Vull dir, en general, quasi tots paguen això al cap d'un mes.
D'acord. Tens més contractes d'empreses o d'institucions públiques?
Una mica les dues. També depèn de la temporada. Quan, per exemple, l'estiu és més d'ajuntaments, no? Perquè volen fer espectacles per les festes majors, tot. I la resta d'any potser sí que és més d'empresa. Però vaja...
Ho dic per si és millor, com a empresa, dependre més d'empreses que no ara d'ajuntaments o d'institucions. Si un vol que els números funcionin i que es mantingui una certa tranquil·litat en el dia a dia.
Clar, si tu vols cobrar temps, les empreses sempre paguen.
D'acord,
més abans.
Sempre paguen abans, sí. Maria, qui no paga no surt de la
no
botiga.
No surt de la botiga.
Això sí que està bé.
Sí. Passa que sempre hi ha el marge, no?, de la persona coneguda o així, però bueno, en principi és així.
D'acord. El vostre és un món on hi ha... Vaja, en fi, portals d'internet, 50.000 opcions disponibles per vendre qualsevol cosa. Això us ha suposat... Què?
No ens hi ha Wallapop, per exemple, que és un dels grans i d'això, però tampoc no ens afecta perquè Wallapop tu vens, és entre dos particulars que estan venent. I la diferència nostra és que tots els productes nostres, des d'aquella pel·lícula de 10 cèntims o 5 cèntims, té una garantia de 2 anys. Fins a l'iPhone 7. Tot té una garantia de 2 anys.
És a dir, tot el que surt d'allà
té una
garantia de 2 anys. Tot el que surt de la
botiga donem una garantia de 2 anys. I clar, aquesta és la diferència que podem tenir amb tot el mercat aquest a les xarxes socials.
D'acord. Això és difícil de vegades de fer entendre, que potser no trobaràs el producte a un preu tan tirat, però que a canvi tens una garantia.
Sí, 2 anys. Moltes vegades venen, pregunten els preus, quan els hi donarem per aquell, fan tota la ruta...
Donen el tom.
No estan d'acord, donen les voltes i al cap de 2 dies et venen allà.
Això també ho tens.
Això ho tenim pel mar.
Ara ens deies, formeu part d'una cadena.
Una cadena.
Això ajuda, no ajuda? És bo? Ajuda.
Ajuda per la senzilla raó que... Jo no tinc por en comprar segons què, perquè encara que jo no ho vengui aquí, la millor es ven a la botiga que hi ha a Nova York.
D'acord.
I clar, més igual, llavors jo ho compro. Per exemple, a Vilanova, la botiga nostra, som la botiga de tot l'estat que més mòbils Androids venem de gamma alta. És curiós, però és així. Llavors, dels que jo arribo a comprar, no compro el suficient per poder-ne vendre. Llavors a mi m'emporten. Llavors jo tinc un bon client que em porta tot el que és tema Apple, nous, pràcticament per estrenar, i d'última generació. Llavors Vilanova no en ven gaires i llavors aquests se me'ls emporten a fora. I és l'intercanvi que també fem entre nosaltres.
Són les 11, gràcies pel teu testimoni, Anna,
moltes
Sílvia,
gràcies.
Maria, gràcies a totes tres,
gràcies,
Marisol.
Gràcies. Moltes gràcies, Vicenç.
Ens retrobem en 15 dies, www.adec.cat. Tornem en 5 minuts.
Nosaltres.